Bona tarda, us parla Remi Herrera. Ripollet Ràdio els vol oferir des d'ara mateix i durant els propers 60 minuts la crònica local de l'any que finalitza aquest diumenge 31 de desembre. Els primers 30 minuts del programa els dedicarem a repassar quines han estat les notícies més destacades d'aquests 12 mesos, incloent la crònica esportiva a càrrec del nostre company Ramon Argenter. A continuació, l'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, visitarà els nostres estudis per analitzar amb ell tant la gestió del govern municipal durant aquest 2006 com altres fets significatius de l'actualitat més recent de la nostra població. Benvinguts a l'Info 2006.
Info, crònica d'un any.
L'any que aquest diumenge acomiadem ha estat un any tranquil pel que fa a la realitat política de Ripollet, marcada per l'estabilitat que va donar el pacte de govern entre PSC, Convergència i Unió i Iniciativa per Catalunya Verds. Tot això, hi ha hagut canvis, com la sortida d'Esquerra Unida i Alternativa del Compromís per Ripollet i debats que han continuat oberts com el de la C-58 o el dels residus. D'altra banda, aquest 2006, Ripollet ha estrenat una nova bandera, una línia de bus i el centre de rehabilitació, a més de veure fet realitat projectes com la gespa del camp de futbol municipal i la remodelació de la Rambla. També s'ha arribat a compromisos importants com la construcció d'un nou CAP, la segona llar d'infants, el centre integral per a la gent gran i l'arribada del tren a Ripollet. A més, els Mossos s'han desplegat a la comarca, s'ha dit sí a l'Estatut i s'ha creat la figura del defensor del ciutadà. En l'àmbit cultural, cal destacar la creació de noves entitats com Folaque Afro i els Trabucaires de Ripollet, així com la declaració de l'any 2007 com any brull. Com és habitual, acabem el 2006 parlant de números amb la pujada de les ordenances un 3,5% i l'aprovació del pressupost per a l'any 2007, que ascendeix a prop de 22 milions d'euros.
Info, l'actualitat local a Ripollet Ràdio.
L'1 de gener de 2006 naixia Sofia, la primera ripolletenca de l'any. Els primers dies d'aquest mes també van parlar de Nadal amb la cavalcada de Reis i un balanç positiu de la campanya Cap infant sense una joguina. A més, van poder felicitar les tres guanyadores dels 2.000 euros en compres que va regalar la Unió de Botiguers. El món de l'esport local va estar de celebració al gener amb el lliurament de premis del programa InfoSport d'aquesta casa i la presentació per part del Club Bàsquet Ripollet del llibre del seu 75è aniversari. A més, el Club Patinatge Artístic va homenatjar amb un festival benèfic a Joan Abat, qui ens ha deixat fa uns dies. El gener també va ser el mes de la constitució de la Comissió de Festa Major, mentre l'antic casino estava a punt de ser enderrocat. La solidaritat dels ripolletencs i ripolletenques es tornava a fer palesa amb la campanya per a la construcció d'una escola a la zona de l'Índia devastada pel tsunami, i els carrers es tornaven a omplir amb la celebració dels Tres Tombs. En l'àmbit polític, poc després d'iniciar l'any, Esquerra Unida i Alternativa anunciava que marxava del Compromís per Ripollet. El seu president, Modesto Olivera, explicava així els motius.
Nosotros no es porque no tengamos ningún, sino por eso, porque no se hace muy difícil trabajar tanto en un lado como en otro, y que, bueno, sabemos lo que es Compromís. Compromís es algo a nivel de Ripollet y nuestro objetivo es un objetivo nacional, ¿no? Y nos cuesta mucho el poder trabajar bien y el hacer las cosas que nosotros tenemos en mente y acordar en nuestra conferencia, ¿no?
Pel que fa a la gestió municipal, al gener la Junta de Govern local va aprovar el projecte de construcció de dues noves fases de l'edifici annex al Molí d'en Rata i el del futur centre ocupacional i centre especial de treball presentat per l'Associació Sant Martí. Per últim, al ple de gener s'aprovava l'aprovació del conveni per a l'adhesió de l'Ajuntament de Ripollet a l'anomenat Pacte per la Salut.
Esteu escoltant Info.
L'1 de febrer es va col·locar la primera pedra del futur centre ocupacional i de treball Sant Martí, que va comptar amb la presència de responsables del grup Catalònia i de la consellera de Benestar i Família, Anna Simó, qui va reconèixer la feina feta per la Fundació i va donar així el seu suport.
Però aquesta consellera mai no negarà les evidències de la feina que s'està fent conjuntament i del suport que es dona des del coneixement específic de les necessitats que hi ha per cobrir. Igual que l'any passat, el departament va donar suport al grup Catalònia amb pràcticament 4.700.000 euros per tirar endavant amb les activitats que duen a terme. El departament enguany i l'any vinent donarà suport també a la inversió d'aquest projecte i al manteniment de les places del centre ocupacional, ho sabeu. I això ha de ser així. Ha de ser així perquè ens toca. Però aquí vull refermar aquest compromís.
El mes de febrer va estar marcat pel debat encara obert al voltant de l'impacte de la C-58. Així, poc després de la protesta protagonitzada per la Comissió de l'Autopista, encapçalada per l'alcalde davant la Secretaria General de Mobilitat, Aquest organisme anunciava que al març presentaria una nova proposta per solucionar aquest impacte. El Consell Escolar Municipal va aprovar aquests dies la creació de l'oficina d'escolarització mentre continuava l'aplicació del Pla Educatiu d'Entorn. També aquest mes la Generalitat posava en marxa un projecte pilot sobre la violència entre els joves i donava a conèixer que el futur hospital comarcal es començaria a construir en 2 anys. En l'àmbit cultural, la comparsa sobre Astèrix i Obèlix del Centre d'Esplai l'Estel guanyava el concurs de Carnaval 2006. Aquests dies la web municipal assolia les 200.000 visites. Aquest mes de febrer, l'Ajuntament i l'IMSOL van signar el conveni per a la construcció de 128 pisos de protecció oficial i la Generalitat va adjudicar a Dragados la construcció de la comissaria dels Mossos d'Esquadra. Per últim, l'Ajuntament va acordar en Junta de Govern Local l'adjudicació de noves actuacions al mercat municipal i al poliesportiu, així com la construcció d'un carril bici paral·lel al riu Ripoll.
Info, l'actualitat local a Ripollet Ràdio.
Ripollet va ser l'escenari el mes de març de la celebració de la 4ª edició del Ripostoc i del 3er Congrés de Comerç Urbà Metropolità sobre Comerç i Immigració. Els alumnes del CEIP al Martinet van realitzar aquest mes diverses activitats entorn al barri de Can Mas, mentre que una exposició de Quim Manresa es convertia en el leitmotiv del programa en vers d'aproximació a la poesia. Prop d'un any després de la seva posada en marxa, la Llar d'Infants Municipal, la Rodeta del Molí, celebrava la seva inauguració oficial. La regidora d'Educació, Mònica Satjaui, va aprofitar l'acte per recordar que l'Ajuntament ja està treballant en la construcció de la segona llar d'infants municipal.
Per últim, vull recordar i fer palès de la voluntat d'aquest Ajuntament de donar continuïtat a aquesta llar i aquesta voluntat d'ampliar l'oferta pública de plaça 0 a 3 anys. I us recordo que, bueno, que estem treballant per ja la segona llar d'infants i que estem treballant per crear les 225 places que, segons el mapa escolar de la Generalitat, ens correspon aquí a Ripollet.
A nivell polític, el mes de març es va parlar de mobilitat amb la crida per part del Compromís per Ripollet a la presentació d'al·legacions al Pla d'Infraestructures de la Generalitat, mentre que el Partit Popular demanava avançar la construcció del futur hospital comarcal. Els ambulatoris de Ripollet també van patir aquest mes la vaga de metges, mentre que els ajuntaments de Cerdanyola, Montcada i Ripollet anunciaven la seva proposta que el nou hospital es digui Ernest Lluch. La sessió plenària del 30 de març va aprovar per unanimitat el concurs per a la construcció i gestió del futur centre d'atenció integral per a la gent gran, així com la bandera del municipi.
Esteu escoltant Info.
El mes d'abril, l'Ajuntament de Ripollet va signar el Pacte per la Salut del Vallès Occidental Test i va arribar a un acord amb l'Agència Catalana de l'Aigua per a la recuperació del riu Ripoll. L'atracament amb violència d'una cèntrica joieria de Ripollet trasbalsava també aquests dies l'actualitat informativa. Mesos després es coneixeria la notícia de la detenció dels lladres. L'abril, amb l'arribada del bon temps, la cultura va copsar l'actualitat informativa de Ripollet amb la celebració del gruix d'activitats del programa Envers 2006, la Fira dels Sors, la caminada Ripollet-Montserrat, el Dia de l'Arbre i el Sant Jordi a la Rambla, totes elles amb una elevada participació. També aquest mes el cafetí va celebrar el seu primer aniversari, posant en marxa la seva programació estable de nit. I parlant d'aniversaris, els bailets van festejar els seus 10 anys d'història. El mes d'abril va continuar el debat sobre la solució més adequada a l'impacte de la C-58, després que la Generalitat fes pública una nova proposta. El president de la Comissió Municipal de Solucions a la C-58, Xavier Peñarando, resumia així la solució proposada.
Sobre l'edifici més crític, preveuen fer una pantalla, el que seria un mur cortina, no? I llavors això el que crearia és una càmera d'uns 3 metres d'ample per 5 de llargada, a canvi del que el que fem és col·locar una pantalla que ens serveixi, aquesta molt cortina que jo deia, que ens serveixi de pantalla acústica, perquè el soroll de l'autopista no passi als veïns. Després també preveuen una actuació important sobre el que seria la passarel·la, de forma que s'amplia, i per últim preveuen també una actuació del que és la passarel·la cap a la dreta, mirant, diguéssim, cap a la banda de la carretera d'estació, de forma que allà actualment tenim una zona verda, la font del Petricó, uns sots que estan a nivell de l'autopista, i és el que preveuen és fer un talús i aquesta zona verda, en lloc de tenir-la al nivell d'autopista, guanyar-la a nivell del que seria el propi carrer.
La comissió municipal es va reunir dies després i va acordar demanar a la Generalitat que presentés aquesta proposta en un acte públic obert a tots els veïns. En l'àmbit polític, el Compromís per Ripollet denunciava activitats sense llicència al sector del Martinet i feia públiques les seves al·legacions a l'estudi de mobilitat. Per la seva part, Esquerra Republicana organitzava una trobada amb Ernest Benach, mentre que Iniciativa per Catalunya Verds presentava la seva comissió política per les properes eleccions municipals i el Partit Popular demanava agilitzar la construcció del centre de rehabilitació. El mes d'abril va finalitzar amb la celebració del ple ordinari, on es va aprovar, entre d'altres punts, la creació del Consorci per a l'Ocupació del Vallès Occidental i es va donar suport unànime a la moció presentada pel Compromís a favor d'una política europea contra la incineració dels envasos.
Info, l'actualitat local, a Ripollet Ràdio.
El mes de maig es va iniciar amb un emotiu homenatge a la supervivent dels camps nazis Neus Català. Aquests dies també es donava a conèixer el veredicte del 5è concurs Valentí Valilla, guanyat per la companyia Teatre del Cercle Catòlic de Gràcia amb l'obra Ai Carmela. L'Ajuntament va anunciar aquest mes l'ampliació de la plantilla de la policia local, la creació d'una bassa a la llera del riu per a espècies protegides i la promoció d'un protocol per a la gestió de zones verdes municipals. El 13 de maig moria de manera sobtada a causa d'una aturada cardíaca l'exalcalde Carles Ferrer i Cuscó, que va governar entre els anys 1979 i 2001. L'ascens del Club Bàsquet Ripollet a la Lliga EVA, la celebració del Ripollet Zona Jove i la Festa de la Solidaritat 2006 van ser algunes de les notícies positives del mes. La dissenyadora ripolletenca Carmen Ledesma guanyava aquests dies el concurs de cartells de Festa Major, mentre que el Servei d'Atenció Primària Cerdanyola-Ripollet celebrava el seu 20è aniversari. Aquest mes també va ser notícia la denúncia per part de l'alcalde de la descoberta d'un micròfon ocult al despatx de l'alcaldia. Dies abans, Partit Socialista, Iniciativa per Catalunya Verds i Convergència i Unió feien un balanç positiu dels dos anys del pacte de govern. A un any de les eleccions, aquesta era la reflexió de l'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo.
Si això va com va i arriba a les eleccions, jo et puc garantir que ningú em sentirà a mi dir que el pacte de govern no ha estat bo, perquè seria absurd. Jo estic orgullós com a màxim responsable del govern municipal, orgullós d'aquest pacte. Evidentment, ja s'ha dit aquí, cadascú, si governés sol, pues faria la política del seu partit. I aquí no estem fent polítiques de cap partit, estem fent una política d'un pla d'actuació municipal que ens va costar molts mesos de posar en comú, sempre ho recordo, no és un pacte d'un dia per l'altre. Ens va costar molts mesos i, a més, ho vam fer amb total transparència.
El ple ordinari de maig va aprovar, entre d'altres acords, el nomenament de Joan Ramon Costa com a defensor del ciutadà, l'acord amb Sanitat per avançar la construcció del nou cap dels Pinatons i l'aprovació definitiva de l'estudi de mobilitat.
Esteu escoltant Info.
Diverses celebracions van marcar l'actualitat informativa del mes de juny, com una bicicletada pel riu Ripoll, la celebració del Corpus amb rècord de catifes florals i la revetlla de Sant Joan. El juny també es va celebrar la tradicional festa de l'esport. Enguany les insígnies de plata del PAME van ser per al pilot de ral·lis Lucas Cruz Senra, l'expresident del RUA, Juan Suárez, i l'expresident del futbol sala Ripollet, Juan Carlos Lorente. Uns dies després, Ripollet Ràdio lliurava els premis Infosport 2006. Aquest mes també va ser notícia la vaga de professors a l'Institut Lluís Companys, l'homenatge de l'Associació d'Espectadors a Feliu Formosa i l'inici de la campanya Planta Cara a la Calor. El juny van començar les obres de la darrera fase de remodelació de la Rambla de Sant Jordi i la urbanització del frontal del Col·legi El Martinet. El 18 de juny, Ripollet deia sí a l'Estatut, tot i destacar una baixa participació. La jornada va servir per a que una veïna cega denunciés la dificultat de les persones invidents per exercir el seu dret al vot secret. El dia 27, Joan Ramon Costa, de 57 anys i mestre de l'Institut Palau Aucit, prenia possessió del seu càrrec de defensor del ciutadà amb les següents paraules.
Som dels primers, però no som els primers municipis en posar en funcionament aquest servei al ciutadà. Per tant, podem partir de l'experiència d'altres municipis i aprofitar-la. És una tasca que portaré a terme amb tota la meva il·lusió, ja que va lligada amb la meva manera de ser i de fer. També comparteixo la il·lusió per portar-la amb la persona que ha sigut assignada per treballar amb mi. Agraeixo molt especialment el vot de confiança d'aquells que han cregut en mi i que han fet possible aquest nomenament.
El ple de juny, entre d'altres punts, es va acordar per unanimitat declarar el 2007 any brull.
Info, l'actualitat local a Ripollet Ràdio.
L'inici de l'estiu va coincidir amb la celebració de nombrosos actes a l'aire lliure, com la macrofesta La Llibregeta l'1 de juliol, que enguany va comptar amb les actuacions de l'Axan Busto i Whiskins. Ripollet també va acollir el Festival de Músiques del Món, el 8è certamen de curtmetratges i el Mollet per l'esclerosi múltiple, a més d'aprofitar el bon temps per la inauguració de l'escultura llevantada al parc del riu Ripoll, en record de les riuades de 1962. L'estiu també es va aprofitar per traslladar el mercat municipal a les dependències provisionals i per fer algunes obres com les del futur centre d'urgències 24 hores al CAP 2 i diverses millores tant a les escoles com a les instal·lacions esportives municipals. Aquest mes també va ser notícia la signatura del conveni laboral del personal de l'Ajuntament i la presentació de la nova entitat africana Folake Afro. Amb aquestes paraules es presentaven a la població, aprofitant per fer un reconeixement a la tasca del recentment desaparegut Joan Abad.
Folake Afro es la, una asociación más, pero la, la primera africana negra en Ripollet. Lo que es importante aquí en esta entidad es que cada miembro de la junta directiva corresponda a una nacionalidad. Para llegar a la creación de esta asociación, voy a citar aquí un nombre que nos ayudó, que ha sido con nosotros al principio, al medio estará siempre con nosotros. Quiero hablar del señor Joan Abad.
Com cada any, un altre protagonista important de l'estiu va ser la Festa Major 2006, celebrada del 25 al 28 d'agost. La festa va comptar amb una cinquantena d'actes, entre ells algunes novetats, com ara la baixada de carretons al centre d'Esplai l'Estel i la presentació de la nova entitat als Trabucaires. També cal destacar el concert de rock, l'actuació de Víctor Doté i l'estrena del musical Com el Coco Negro d'Amics del Teatre. D'altra banda, coincidint amb la Festa Major, la web municipal va canviar el .cat i va estrenar nou format.
Esteu escoltant Info.
La celebració de la Diada Nacional de Catalunya i la tornada al col·le de prop de 5.000 alumnes van fer algunes de les primeres notícies destacades de setembre. En aquest context, l'Ajuntament presentava la nova guia d'activitats educatives, la nova programació de la Casa Natura i els cursos i tallers del Patronat Municipal de Cultura i Joventut. El 18 de setembre es posava en marxa la nova línia de bus 648 que connecta Ripollet amb Montcada, Cerdanyola i la Universitat Autònoma de Barcelona. Reconeixent la dificultat de la creació d'aquest nou servei, el director general de Ports i Transports de la Generalitat, Esteve Tomàs, feia els següents agraïments.
Posar una línia en marxa com aquesta no és gens fàcil. Per això jo vull agrair, en primer lloc, les demandes, l'esforç de tots els tres alcaldes que aquí estan representats. També vull agrair l'esforç que ha fet les empreses que doncs, faran el servei, perquè no són serveis gens fàcils. També vull agrair la gerència de la Mancomunitat pel treball que ha fet i que és molt. Vull agrair també el treball del personal de la Direcció General de Ports i Transports, perquè no és gens fàcil. Perquè allò que sembla fàcil i que acaba amb un llistat de parades, abans són moltíssimes hores.
Les festes de la tardor del barri del Pont Vell, que enguany van estar passades per aigua, la 11a marxa ciclista de Ripollet, la trobada de cultura popular i la 7a edició de la trobada gegantera van ser altres cites culturals del mes de setembre.
Info, l'actualitat local a Ripollet Ràdio.
El mes d'octubre es van conèixer notícies importants per Ripollet, com l'anunci per part de la Generalitat que el Pla d'Infraestructures del Transport de Catalunya 2006-2026 finalment incorporarà la reivindicada ampliació de la connexió ferroviària entre Barcelona i el Vallès Occidental amb una estació dins Ripollet. També es va anunciar la venda dels terrenys per a la construcció de 127 pisos de protecció oficial al sector dels Pinatons. L'àmbit sanitari va ser el més destacat durant el mes d'octubre, amb l'obertura al públic del nou centre de rehabilitació i la signatura del Pacte Local de la Salut, que planifica les inversions en serveis sanitaris a la localitat durant els propers 4 anys. La consellera de Salut, Marina Geli, explicava així en què consistien els compromisos adoptats per la Generalitat.
En primer lloc, el segon centre de salut a Ripollet, que l'any 2007 es començarà a construir, amb un període d'execució aproximadament de 18 mesos. Per tant, diríem que a final del 2008 podem tenir el segon centre de Ripollet. Segon element per nosaltres important és en aquest complex tan important que l'Ajuntament promou amb el Departament de Benestar i Família la possibilitat de tenir places sociosanitàries pensades especialment pels malalts crònics, per les persones grans. Finalment també van incorporar en aquest conveni, com diu l'alcalde, un equipament de l'àmbit subcomarcal d'aquesta nova mancomunitat de municipis entorn de l'hospital i que estarà aquí a Ripollet és un centre integral de salut mental. I aquest és l'altre element que també consta en el conveni. I finalment també explicita la voluntat de millorar l'atenció a les urgències molt a curt termini.
El mes d'octubre, els ciutadans i ciutadanes de Ripollet van tornar a sortir al carrer amb la celebració d'una nova edició del Ripostoc, aquesta vegada al parc del riu Ripoll, i de la festa de les Tres Serres. També aquest mes la web municipal ripollet.cat estrenava la versió digital de la guia comercial de Ripollet i l'Ajuntament posava en marxa el nou punt d'informació a la dona. L'Ajuntament de Ripollet va celebrar a l'octubre dos plens municipals. El primer de caire extraordinari va aprovar les ordenances per a l'any vinent amb una pujada generalitzada del 3,5%, amb excepció de l'impost de circulació i el de plusvàlua, que es mantindran congelats. El ple ordinari, per la seva part, va aprovar per unanimitat la creació d'una comissió de seguiment de l'arribada del tren a Ripollet i la celebració d'un nou ple extraordinari per parlar de la solució a l'impacte de la C-58.
Esteu escoltant Info.
L'1 de novembre, prop d'un 47% dels electors de Ripollet van votar a les eleccions al Parlament de Catalunya. Per partits, un 36% dels vots van anar a parar al Partit Socialista, més d'un 22% a Convergència i Unió, un 13,5% al PP, un 10% a Iniciativa per Catalunya Verds, UIA, i un 8,46% a Esquerra Republicana, destacant els prop de 600 vots que va obtenir el nou partit de la ciutadania. També l'1 de novembre es feia efectiu el desplegament dels Mossos d'Esquadra a la comarca. El cos autonòmic compta a la zona de Ripollet, Cerdanyola, Montcada i Barberà amb un total de 200 agents que vetllen per la seguretat ciutadana i vial. Josep Sánchez, cap de la comissaria de districte de Ripollet, explicava així el seu objectiu de ser una policia propera als ciutadans.
Ja he tingut contactes amb algunes associacions de veïns i quan els he explicat la idea de que volem establir una policia de proximitat, una xarxa de proximitat i un grup de policies que es dediquin bàsicament a patrullar a peu, en moto i anar visitant botigues i anar tenint contacte directe amb el ciutadà, doncs això els ha agradat i els ha semblat una molt bona idea. I de fet aquesta és la intenció, no? que tothom vegi els Mossos com la policia que està propera i que es pot accedir i es pot parlar amb ells.
Paral·lelament, el mes de novembre, l'Ajuntament posava en marxa el telèfon 092 per contactar amb la policia local des de qualsevol telèfon fixe. Un altre servei, com el de Correus, informava de la seva ampliació d'horari, passant a obrir també a les tardes. L'Ajuntament també va signar aquest mes els nous convenis del Pla Educatiu d'Entorn i va iniciar els treballs de regeneració del bosc dels Pinatons. El mes de novembre també ha suposat un punt d'inflexió pel que fa al procés per solucionar l'impacte de la C-58 al seu pas per Ripollet, paralitzat durant 7 mesos. Finalment, després que l'equip de govern i oposició debatessin les seves diferències durant un ple extraordinari, el tinent d'alcalde i president de la comissió de l'autopista, Xavier Peñarando, es va comprometre a convocar aquesta comissió. Pel que fa al ple ordinari, celebrat el 30 de novembre, es va aprovar el nomenament de Joan Jiménez Gavarra com a jutge de pau substitut, el reglament del nou Consell Municipal de Joventut i la creació d'una oficina municipal de la C-58.
Esteu escoltant Info.
El darrer mes de l'any, que acaba aquest diumenge, el vam començar amb unes jornades participatives sobre el Pla Local per a la Convivència, organitzades pel Patronat Municipal de Cultura i Joventut, i amb l'obertura al trànsit de la Rambla de Sant Jordi des d'ara amb un únic sentit de circulació i amb aparcament limitat. Aquest mes, el Servei d'Atenció Primària Cerdanyola-Ripollet ha realitzat el gruix dels actes de celebració del seu 20è aniversari i també hem pogut assistir a la presentació per part del biòleg Eloi Serra d'un conte de bolets il·lustrat per Aleix Saló. D'altra banda, com cada mes de desembre, Ripollet s'ha vestit de gala per acollir l'arribada del Nadal. L'encesa de l'enllumenat el dia 1 va suposar el tret de sortida de la campanya comercial d'enguany, organitzada un any més entre l'Ajuntament i la Unió de Botiguers sota el lema Tot a un pas. Una campanya comercial on enguany se sortejaran 3 sous de 2.000 euros en compres, a més dels viatges que regalarà el mercat municipal entre els seus clients. Un altre tema important d'aquest darrer mes de l'any ha estat el pressupost municipal per al 2007, aprovat durant el ple ordinari del passat dia 21, que ascendeix a prop de 22 milions d'euros, dels quals uns 2 milions corresponen a inversions. Les partides més importants del nou pressupost són 9 milions per a serveis, un 11% més que l'any 2006, i 7,5 milions d'euros per a personal. L'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, que ha qualificat aquest pressupost com el més social de la legislatura, explicava així en què es gasten els diners.
A Ripollet, primer, ens gastem els diners tres apartats molt importants. El més important són el que nosaltres diem despeses corrents, és a dir, els serveis, que són 9.258.000 euros. Això què és? Pues tots els serveis, neteja, recollida d'escombraries, llums, manteniment d'edificis municipals, etc. L'altre capítol important és el capítol de personal, és a dir, el personal de l'Ajuntament s'emporta una part molt important, un terç, una miqueta més d'un terç, 7.527.000 euros. I després l'altra partida són les despeses, les transferències corrents, que són, diguem, el que nosaltres destinem, per exemple, a patronats, a altres organismes, etc.
Esteu escoltant Info.
Tot seguit, el nostre company Ramon Argentens farà un breu repàs del que ha estat fins ara l'actual temporada esportiva a Ripollet.
Anem, doncs, amb el resum del cap d'any de totes les entitats esportives de Ripollet. Començant, doncs, amb l'esport del futbol.
Futbol. Futbol.
El club de futbol Ripollet, que va començar la temporada amb l'entrenador Antonio Vargas. Aquest va dimitir a la quarta jornada, després de perdre el camp de la penya Bessonissa per 1-0, deixant el Ripollet només que amb 2 punts i amb 2 gols a favor i 4 en contra. Es va fer càrrec el segon entrenador, José María Izquierda, obtenint en aquest moment, doncs, un total de 7 victòries, un empat i una derrota, fent que l'equip del club de futbol Ripollet s'hagi passat ja a ocupar de la penúltima plaça, lloc número 7, amb 24 punts, amb 24 gols també a favor i 11 en contra. Pel que fa a la penya deportiva Pajaril, hem de dir que va començar la pretemporada amb el tàndem format per José Antonio Zamora i Abraham Egea, presentant la seva dimissió per no estar d'acord amb la directiva, agafant el relleu també el massajista José Antonio Torres, que ha acabat la temporada, més ben dit, podem dir, ha acabat l'any en el lloc número 8 de la classificació i amb esperances de pujar llocs a la classificació.
Futbol sala. Futbol sala.
A l'equip de la primera divisió nacional, després de les importants baixes la temporada anterior com jugadors tan importants com Busta, Nando, Natán e Irra i la dimissió per motius de feina del president Carlos Lorente, l'actual president Antonio García i el míster Antonio Extremera i tota la plantilla estan lluitant a tope per obtenir la permanència en aquesta difícil categoria de la primera divisió nacional. Per altra banda, l'equip del Ripollet B, que va guanyar la Lliga la temporada passada, està seguint el mateix camí. Entrenat pel seu entrenador Joan Orduna, segueix, doncs, els passos de la passada temporada, o sigui, tornar a pujar de categoria. En aquest cas, pujarien a la categoria de la primera territorial. Parlant de futbol sala femení, hem de dir que els dos equips del Can Clos, tant l'equip A com l'equip B, el primer equip està temporada està lluitant, podríem dir, pels primers llocs de cara a aconseguir el títol de campionat de Lliga. Està fent una bona temporada, mentre que el jove equip B està mantenint a l'igual que la temporada anterior a la lluita pels primers llocs, encara amb un equip molt jove, entrenat també pel tàndem Xavi Peñarando i Ivan Beas.
Hockey. Hockey.
Pel que fa al club hockey Ripollet, doncs, està seguint els mateixos passes que la temporada anterior. Intentar pujar la categoria, i això que aquesta temporada ha recuperat a jugadors com Xavi Paredes i Jordi López. Xavi Paredes, que venia del Serranyola i que havia jugat amb el club de hockey Ripollet. L'any passat van estar a punt d'aconseguir la fase de promoció i aquest any està seguint el mateix camí. Estem a punt d'acabar la primera volta i es despreixen l'any en el lloc número 5 i a pocs punts del segon classificat, que li donaria l'opció a la promoció, ja que puja el primer i el segon promociona.
Tenis de mesa.
Tenis de mesa.
Els tres equips del Club Tenis Taula en Ripollet estan disputant les lligues nacionals. Acabaran l'any amb bons resultats, vist que són un dels equips més joves de la resta d'Espanya. L'equip masculí de la Divisió d'Honor manté amb un mano a mano, podríem dir, amb l'altre equip català, el grup el Calella, líder de la competició. El Calella com a líder i el Club Tenis Taula de Ripollet com a segon classificat. L'equip femení de la Divisió d'Honor del Finca Ripollet és un dels equips més joves també de la Lliga. Manté el lloc número 4 a la classificació. I per altra banda hem de dir que l'equip de la segona divisió nacional està capitaneant pel jugador Freddy Pajula, també acabarà l'any, doncs, any 2006 com a campió d'hivern. A la segona posició també està un equip català, però el Ripollet és líder de la competició.
Baloncesto.
Baloncesto.
Per altra banda, els equips del Club Bàsquet Ripollet, la novetat d'aquesta temporada és veure l'equip del Club Bàsquet Ripollet disputant la Lliga EVA. Quasi amb la mateixa plantilla que van aconseguir l'ascens la temporada passada, exceptuant el reforç de Lliçar Termes i un jugador cedit pel Tarragona, Òscar Andrés, que va debutar a l'últim partit de l'any. El Club Bàsquet Ripollet B està realitzant la mateixa temporada que l'any passat, mantenint-se en els llocs de promoció per no acabar baixant de categoria i fer la promoció com va fer l'any passat. El Ripollet de la Lliga EVA també està en zona de descens directe. En canvi, si parlem de l'equip femení, l'equip molt jove que milita la tercera categoria acaba la temporada de l'equip del Club Bàsquet Ripollet en l'últim lloc de la categoria, parlant que és un grup de 16 equips.
Baloncesto.
Baloncesto.
Doncs ara es toca parlar dels tres equips que té l'entitat del Club Bàsquet Gasó. L'equip A, que està militant en aquesta temporada i està acabant l'any doncs, també amb un lloc de descens directe. Podria baixar de categoria sempre i quan doncs, els jugadors que entren, Jordi Chaparro, nou entrenador després de la dimissió també per motius de feina del exentrenador, doncs Pedro Raval s'ha fet càrrec al senyor Jordi Chaparro, exjugador del Club Bàsquet Ripollet. En aquests moments acabaria en la Lliga sent penúltims de la competició. Per altra banda, hem de dir que l'equip del Club Bàsquet Gasó, a l'equip B, està en idèntica posició que la temporada anterior, mantenint els llocs primer i segons de cara a la categoria de tercera i pujar també a la categoria, deixar la tercera per pujar a la categoria territorial. I per final, en el món del bàsquet, hem de dir que l'equip femení, entrenat per Javi López, aquesta temporada està millor que l'anterior, obtenint bons resultats i acabant l'any 2006 en el lloc número 5 de la competició, a solament 4 punts del segon i a 6 del primer.
Handball.
I finalment, doncs, parlar del Club Handball Ripollet, que gràcies al senyor Jordi Llepuig i Albert Jordana i la corporació de l'entrenador Santi Llop han fet possible que després de 10 anys sense handball tornin a estar a la palestra. I fins aquí el resum esportiu del final d'any.
Esteu escoltant Info.
I després de refrescar la memòria sobre l'any 2006, ens acompanya l'alcalde de Ripollet per a valorar l'exercici. Senyor alcalde, Juan Parralejo, molt bona tarda, bones festes.
Bona tarda i bones festes.
Doncs per començar, una primera valoració genèrica d'aquest 2006, del que ha estat aquest any.
Home, és complicat.
Sí, no?
En dues paraules fer una valoració genèrica. Jo diria que ha estat un bon any, sobretot per Ripollet, ha estat un bon any a nivell personal. Suposo que cadascú ha tingut pues, les seves cosetes, com és normal, però jo penso que en general, a nivell municipal i de gestió municipal, ha estat un any esplèndid, el 2006, per recordar.
Un any tranquil, podem dir?
Sí, 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 molt tranquil.
El clima polític viscut aquest any, que ara acabem, podem dir que és tranquil, això ha estat marcat per aquest pacte?
Evidentment, és a dir, el pacte que vam fer fa 3 anys és un pacte que ha donat moltíssima tranquil·litat i que ens ha permès pues, fer la política local amb una tranquil·litat que feia temps que no teníem, i això ha provocat també pues, que els grups de l'oposició pues, també facin diguem, la seva feina pues, diguem, pensant més en fer la feina d'oposició que és molt digna i no tant diguem, com havia passat fa uns anys a Ripollet, diguem, que va provocar diguem, una crispació a nivell polític i jo penso que va arribar a tot arreu i que no ens va beneficiar en absolut.
Uh-huh. Acabem ara un any, però aviat també hem de recordar que acabem legislatura, tenim molt a sobre les eleccions municipals. Quina valoració en faria ara prèviament d'aquests 4 anys de govern?
Home, doncs ha estat uns 4 anys molt prolífic en el que fa referència a projectes que ens afecten molt directament a Ripollet. Nosaltres, quan ens vam decidir a fer aquest pacte de govern entre els tres partits que conformem el govern, és a dir, el Partit Socialista, Convergència i Unió i Iniciativa per Catalunya Verds, vam sumar tot allò que nosaltres pensàvem i que aportàvem i que cadascú des del seu grup portava i posava sobre la taula. Vam fer un acord de govern, un pla d'actuació municipal per aquests 4 anys. Jo penso que van ser uns compromisos, diguem, molt importants. Va ser uns compromisos que han estat, diguem, el nostre full de ruta per fer el seguiment aquests 4 anys, i molt ambiciosos, també s'ha de dir. Jo crec que ens podem sentir molt satisfets, diguem, ara ja que estem a les acaballes d'aquest mandat, perquè el nivell de compliment és molt important i jo diria més enllà, diguem, d'aquells compromisos que nosaltres vam fer. Jo penso que hem anat inclús molt més enllà i jo crec que això, diguem, es detecta, no?, en els ciutadans quan parlen amb mi, quan bueno, demanden, diguem, informació sobre projectes que en aquests moments estan portant a terme o que estan previst de fer. Jo penso que aquesta il·lusió és compartida per tothom i jo penso que això és el que necessitava Ripollet.
Uh-huh. El fet d'acabar la legislatura també suposa normalment la finalització de projectes importants. Què veurem acabat aquest any vinent?
Home, aquest any vinent veurem pràcticament acabat la remodelació del nostre centre, de la plaça Perquart, del mercat municipal, que és molt important. Ha estat una obra emblemàtica, una de les obres, diguem, amb un pressupost més elevat que hem fet en aquesta legislatura, i jo penso que ho necessitàvem. Necessitàvem que aquesta part del centre es dignifiqués i que fos amable, que la gent pogués sortir i pogués passejar. Això implica que el nostre comerç local també, pues, després els hi aboquem, no?, per dir d'una manera, a posar-se les piles, a millorar les botigues, a millorar els aparadors, i tenint en compte de que aquest projecte, diguem, és la culminació d'una altra molt emblemàtica, ha estat la remodelació de la Rambla Sant Jordi, jo crec que, diguem, a nivell definitori, a nivell de l'urbanisme local, és segurament el que més es veu, no? Després hi ha d'altres, no?, perquè la reforma que estem fent al poliesportiu és espectacular. L'any que ve, evidentment, no s'acabarà, perquè és un projecte, diguem, és un pla director que encara trigarem 2 o 3 anys més en poder-lo acabar. Però la gent que va al poliesportiu ja veu que hi ha canvis, que s'ha canviat la zona de la recepció, del bar, de la gespa artificial del camp de futbol, que en aquest moment ja estem fent el forat per fer les noves piscines. És a dir, tot això està en marxa, no? I de cara a l'any que ve, pues, veurem acabats, pues, els 3 parcs que estem fent en aquests moments, la tercera fase del Parc dels Pinetons, el Parc Maria Regordosa i el Parc Ferran Ferrer, que són projectes, diguem, amb una despesa econòmica molt important també, però que entren dintre d'aquesta dinàmica nostra d'anar, pues, millorant els nostres espais verds, perquè tenim la sort que Ripollet s'utilitza moltíssim i per tant es desgasten, i jo crec, pues, que tenim el compromís de, diguem, sempre, pues, anar reformant parcs i posar-los al dia i canviar, pues, les instal·lacions, etc. No? I jo penso que amb aquests projectes ja tindrem una petita mostra, diguem, d'això que acabarem l'any que ve. Després hi ha molts projectes, lògicament, que en aquests 4 anys hem fet i estan consolidats i ja estan en funcionament.
Mm-hmm. Aquest programa, dèiem, és un repàs d'aquest any 2006. Ens centrem en aquest any que ara acaba. Quins projectes en destacaria?
Home, hi ha de tot tipus, no? Hi ha projectes que segurament la gent coneix més, hi ha projectes que no són tan coneguts, que són molt importants. Estic recordant ara, per exemple, la posada en marxa del centre de rehabilitació. És a dir, estem facilitant que aproximadament unes 2.000 persones de Ripollet pues puguin fer la rehabilitació a Ripollet i no hagin de traslladar-se a Cerdanyola com passava fins ara. Això és una cosa que hi ha molta gent que ni ho sap ni s'ha assabentat, lògicament, perquè no és usuària d'aquest servei, i tant de bo que no sigui usuària, sí, mai, no? Però les persones que normalment utilitzen aquest servei, pues, home, són persones que ho agraeixen moltíssim i així m'ho fan arribar. Home, hem posat en marxa una comissaria de Mossos d'Esquadra, és a dir, això ha estat un, diguem, un canvi radical, diguem, en la nostra imatge de la policia a nivell de Ripollet. Els Mossos d'Esquadra els veiem pel carrer, ha estat un desplegament molt ben estructurat, i per tant jo penso que això des del punt de vista ciutadà ha estat molt positiu, molt positiu. I el fet de fer de construir la comissaria de Mossos d'Esquadra en el barri de Can Mas, jo penso que també va ser un encert, perquè, bueno, sabeu que és un barri que en aquests moments estem transformant, que estem dotant d'equipaments que per desgràcia fins ara no teníem possibilitats de fer, i en aquests moments, pues, és un barri que s'està revitalitzant molt important, d'una manera molt important, i la comissaria ha contribuït enormement a que així sigui, no? I després hi ha altres qüestions, diguem, bueno, pues, també hem urbanitzat el carrer Sant Jaume, hem posat en marxa una nova línia d'autobús que, bueno, que en aquest moment ja s'està consolidant, és a dir, bueno, la Rambla que comentava abans s'ha acabat fa pràcticament un parell de setmanes, és a dir, aquest any hi ha hagut molta cosa, i després hi ha hagut altres coses que no... que és el que comentàvem abans, no? Segurament passen més desapercebudes, però no són menys importants, no? Hem aprovat, per exemple, la Constitució del Consell de Comerç i Turisme. Això és una eina molt important de cara a les nostres relacions i sobretot de cara a la imatge del nostre poble i a poder, pues, això, no? Que Ripollet surti més enllà del seu propi terme municipal en quant a comerç, a turisme, etc. El pla de convivència és un pla, diguem, en el qual hi ha una unanimitat molt important a nivell polític, i jo penso que ha estat, diguem, decisiu per portar a terme un projecte en el qual nosaltres l'objectiu és fer polítiques de de prevenció, i jo penso que estem recollint el fruit. És a dir, Ripollet és un poble tranquil en el qual la convivència està per sobre de la mitjana de qualsevol altre lloc de les nostres característiques, tenint en compte que és una ciutat que amb 36.000 habitants vivim en un terme molt petit, i seria lògic, diguem, que els conflictes pues sortissin, no? I home, conflictes n'hi ha, no podem dir que no n'hi hagi, no? Però que d'unidor, diguem, la política de prevenció que es fa a les escoles amb el pla d'entorn, a través de l'escola d'adults, polítiques d'integració, i aquest pla de convivència és una eina, diguem, que agrupa tot això, i que, bueno, tenim, podem dir que Ripollet en aquests moments és un poble tranquil, que la gent està contenta de viure i que la satisfacció és molt gran.
Mm-hmm. Feia referència a aquests projectes, sobretot de caire social, no? Que a vegades sembla que la gent no percebi. Podem parlar també d'altres serveis com el punt d'informació a la dona, o el tema que comentava vostè de la prevenció de la violència, o el pla educatiu d'entorn, que també es continua, a més s'ha renovat, em sembla, per un parell d'anys. Fins a quin punt arriba aquesta política social als ciutadans?
Home, arriba des del moment que hi ha molta gent que els utilitza, els serveis de les administracions, diguem, quan es creen, es creen perquè la gent els utilitzi. Hi ha serveis, i ja ho he dit abans, que tant de bo que no s'utilitzin mai. És a dir, el punt d'assessorament a la dona, segurament la majoria de qüestions que assessora, pues, són qüestions de conflictes o de problemes, no? Però sempre hi ha un percentatge de la nostra societat que requereix, que necessita aquests tipus de serveis. El fet de que siguin, un mínim de persones que utilitzin, no vol dir que no tingui importància. Justament, a vegades aquests serveis van adreçats a les persones que ho necessiten més, i a les persones que protesten menys o que exigeixen menys. I per tant, jo penso que aquí és on està la feina dels polítics, no? De poder preveure, de poder anticipar-se a aquestes circumstàncies i poder solucionar els problemes a aquestes persones que tenen nom i cognoms, no? I per exemple, el servei d'atenció a la dona, que fa poc hem posat en marxa, és un servei lògicament que té un objectiu, i és pues, que aquelles dones que necessitin assessorament de qualsevol tipus estiguin protegides, sàpiguen on s'han d'adreçar, que sàpiguen que des de l'administració local hi ha algú que els ajudarà, i això és molt important, no? O sigui, tenir aquesta mentalitat de cara al, bueno, pues, al nostre ajuntament és molt interessant i és molt bo.
Mm-hmm. Parlem de serveis, també parlem d'acords i de compromisos, perquè potser una de les qualitats d'aquest govern local que s'ha destacat a vegades a les compareixences és la capacitat negociadora amb d'altres administracions, altres entitats, etc. Un dels compromisos, potser, no sé si serà el més important per vostè, és l'adoptat en el tema de sanitat, no?
Sí, sens dubte és l'acord més important, diguem, que hem arribat en aquest mandat. És a dir, penseu que Ripollet pateix una mancança en el servei sanitari, agreujat aquests darrers 2 o 3 anys per diversos motius. Primer, perquè Ripollet hem crescut. Segon, perquè lògicament cada vegada som més exigents, com ha de ser, no? Cada vegada exigim un millor servei, més ràpid i en millors condicions. En aquests moments totes les persones de Ripollet que han de traslladar-se al parc de Taulí saben perfectament quines són les deficiències que ens trobem quan necessitem els serveis sanitaris. Hem signat aquest acord amb la consellera de Salut, en la qual hem definit l'horitzó dels propers 10-15 anys a Ripollet a nivell sanitari, pensant, i com deia abans, en preveure, diguem, que Ripollet creixerà i que Ripollet necessitarà nous serveis. En aquesta línia, no solament hem posat ja en marxa el centre de rehabilitació, que va ser un compromís que abans del 31 de desembre estaria en funcionament, i realment ha estat així, sinó que a més hem signat un conveni i les obres començaran ja a primers d'any per fer un nou CAP, un nou centre d'assistència primària, que es farà a la zona dels Pinetons també, i que lògicament això alleujarà notablement, diguem, les deficiències que en aquests moments tenim en el CAP 1. A més, tindrem el nou CAP mancomunat en Cerdanyola, que és el CAP de l'Uralita, que donarà servei al barri de Tiana, al barri d'allà dalt de tot, i a primers d'any començarà a funcionar el nou sistema d'urgències del CAP 1, molt important, perquè amb aquest sistema ens estalviarem molts viatges a nivell d'urgències que fem a Sabadell, i per tant, descongestionarem Sabadell i en més d'aquest temps tindrem una atenció molt millor i molt més personalitzada aquí a Ripollet. Però diguem, l'estrella de tot això és el nou hospital. És a dir, estem parlant de l'equipament més important que mai s'ha fet aquí a la nostra zona, un equipament que té un pressupost de més de 70 milions d'euros, és a dir, aproximadament entre 11 i 12 mil milions de les antigues pessetes, un hospital comarcal que donarà servei als 4 municipis i que a més comptarà amb totes les novetats, comptarà amb totes les assistències d'un hospital comarcal, incloent-hi pues, el que és obstetrícia i ginecologia, és a dir, en aquest hospital neixeran nens, hi haurà operacions, hi haurà llits, hi haurà sociosanitària, és a dir, hi haurà de tot. I això sí que serà una gran revolució, evidentment, quan arribi, perquè tindrem un servei d'aquestes característiques a tocar aquí de Ripollet, i per tant, això sí que quan estigui fet, que serà el 2010, això acabarà definitivament amb aquesta mancança que en aquests moments tenim a nivell sanitari.
Parlant de més serveis als ciutadans, hem de valorar com no aquest desplegament dels Mossos que va arribar ara el mes de novembre. Com valora vostè aquest servei, especialment pel que fa al desplegament a Ripollet?
Home, jo penso que no cal fer, diguem, mals comentaris, no? Només cal preguntar a la gent del poble. La gent del poble està encantada, és a dir, hem incrementat notablement el nombre d'efectius, tenim una policia, diguem, nova, amb uns espais nous i, diguem, amb uns objectius, diguem, que estan molt ben definits i molt clars, una policia que està totalment coordinada amb la nostra policia local, una policia que fa, diguem que amb el compliment dels seus objectius també ens allibera a nosaltres, a la nostra policia, de fer coses que estàvem fent fins ara i que no ens corresponien, i per tant la nostra policia local es pot dedicar més a fer de policia de proximitat, que és el que ens interessa. I jo penso que la imatge que en aquests moments, des del dia 1 de novembre que va haver-hi el desplegament fins ara, ha estat magnífica, i això és el que jo rebo, diguem, per part dels ciutadans de Ripollet, i jo crec que a nivell general és la imatge que hi ha.
Aquest 2006 també doncs, podem dir que s'ha estrenat una nova figura a Ripollet, que és el defensor del ciutadà. D'una forma una mica resumida, perquè ja anem esgotant una mica el temps, què representa aquesta nova figura pel poble?
Home, doncs és una garantia de cara al ciutadà de que l'administració no li passarà per sobre. És a dir, resumint, és això. Nosaltres el que hem volgut fer, i vull ressaltar que hem estat dels primers ajuntaments a nivell de Catalunya que hem creat aquesta figura, i he de dir que d'aquí 2 o 3 anys ja veurem com tots els ajuntaments, sobretot els més grans de 5.000 habitants, tindran aquesta figura. Jo per tant penso que hem avançat una miqueta, diguem, a una qüestió que serà generalitzada, i el que es tracta és de que qualsevol ciutadà que vegi que l'administració no compleix amb com ho ha de complir, qualsevol ciutadà que vegi que l'administració no respon com ha de respondre, i etc., perquè el ciutadà com a ciutadà té els seus drets, no? I qui garanteix aquests drets en la seva relació amb l'administració és aquesta figura, que és el defensor del ciutadà, que és una figura que està creada pel ple, que està garantida a més per llei. Per tant, jo penso que això de cara al ciutadà ha de ser una tranquil·litat també, no? Del fet de que sempre pugui recórrer una persona que li assessorarà, que li ajudarà i que li explicarà exactament, i que a més, si l'administració no ha fet el que havia de fer, pues aquesta persona tindrà el poder de fer en el seu informe al ple de l'Ajuntament i explicar públicament quines són aquelles coses de la nostra administració que no funciona, cosa que a nosaltres els polítics ens vindrà molt bé, perquè això també ens ajudarà a millorar el funcionament de la nostra administració, que jo penso que és el que volem tots.
Mm-hmm. Hem de fer referència també aquest any doncs, a alguns moments una mica tensos, com per exemple el viscut al voltant de l'autopista C58. Tornem a parlar d'aquest tema enguany, aquest 2006. Ha retornat ja el consens?
Jo crec que el consens sempre ha estat. El que passa és que a vegades jo penso que o els nervis les diferents visions que tenim de com estructurar tota aquesta problemàtica, i que és difícil, que tenim entre nosaltres, pues ens fa de vegades que no acabem d'entendre entre nosaltres, no? I és una llàstima, perquè clar, hem d'explicar que en aquesta comissió hi estan tots els grups representats, i a més hi ha una entitat ciutadana que és el Fòrum. Per tant, diguem, hi ha diferents opinions, hi ha diferents estratègies per fer les coses. Jo crec que en el fons de la qüestió estem tots d'acord, no? El que passa és que a vegades hi ha hagut un canvi de govern, tot això, diguem, ha complicat una miqueta el tema. A nosaltres ens vam posar sobre la taula una proposta en el mes de març i, bueno, i encara no hem acabat de valorar-ho. No hem acabat de valorar-ho perquè durant aquests 6 o 7 mesos hi ha hagut una mena de desconfiança dintre de les persones que integren aquesta comissió, que ha provocat aquesta desconfiança entre uns i altres, ha provocat, diguem, pues, que durant aquests 6 o 7 mesos no s'arribi, diguem, pues, això, no s'hagi avançat, no? Bueno, jo penso que això ho vam superar fa un mes en un ple que vam fer, i després de la reunió que vam fer de la pròpia comissió, i bueno, tenim el compromís de que en el mes de gener vindrà el propi director general de carreteres a Ripollet a explicar-nos més detalladament aquest projecte que ens van presentar en el mes de març, i a partir d'aquí la pròpia comissió haurà de prendre decisions, perquè és un projecte que encara no tenim del tot clar i volem tenir-ho clar, perquè si no tenim clar que sigui un projecte que ens pugui beneficiar del tot, pues, lògicament al final la comissió haurà de prendre les seves decisions, no? I la idea és que aquestes decisions tan transcendentals que s'han de prendre d'aquí a uns mesos, pues, siguin de consens, no? Que això seria lo interessant.
Un altre escull superat pel govern local aquest any ha estat el del conveni laboral. El personal de l'Ajuntament es va signar aquest estiu. Quin va ser el problema amb la policia local, que molta gent encara s'ho pregunta, tot i que ja s'ha solucionat aquest conflicte?
El problema és molt senzill. Qualsevol persona que treballi o que sàpiga com funcionen les relacions laborals entre les empreses i els treballadors entendran que després de signar un conveni en el mes de juny amb tots els treballadors de la casa, per majoria, va haver-hi un col·lectiu que no va signar una part, no va signar el conveni, que era el col·lectiu de la policia local, i una vegada signat el conveni, repeteixo, per la majoria, per els sindicats i per la majoria dels treballadors, pues volíem negociar a part del conveni. Lògicament, nosaltres com a empresa ens vam negar, perquè això seria obrir una porta molt perillosa i que a més no té absolutament cap sentit, no? Durant aquests mesos hi ha hagut un conflicte en el qual l'Ajuntament ha mantingut la seva posició. De fet, el col·lectiu de la policia local ni ha comptat amb el recolzament dels seus companys d'Ajuntament ni dels sindicats. Per tant, jo penso que això demostra, diguem, que nosaltres no anàvem mal encaminats. Home, un conflicte com aquest no interessa a ningú. Que la policia local deteriori la seva imatge no interessa ni al propi col·lectiu, ni a l'Ajuntament, ni a mi com a alcalde, evidentment. Per tant, el que hem hagut de fer aquest darrers mes és, pues, intentar arribar a un acord que sigui satisfactori per tothom. Jo penso que hem arribat, és a dir, el compromís de que en el proper conveni, que s'ha de començar a negociar ja a partir del mes de setembre de l'any que ve, el compromís del govern, i, bueno, i tenint en compte, posant-ho en cometes, perquè lògicament en el mes de maig hi ha eleccions i quan hi ha eleccions lògicament ningú es pot comprometre més enllà, diguem, de la responsabilitat que té, que és quan s'acaba el mandat. Però tot i així, el compromís de que en el proper conveni es pugui incloure les reivindicacions de la jornada laboral de la policia local de les 35 hores, pues això és un acord que jo penso que recull un esperit, i l'esperit és que no hi ha absolutament cap por a discutir absolutament res sempre i quan es faci dintre del marc del conveni. I per tant, jo penso que amb aquest acord la policia local, pues, té, diguem, la garantia de que aquest és un tema de que es discutirà, i nosaltres absolutament posem sobre la taula, diguem, pues, la nostra idea de que això absolutament no ens fa cap por de poder-ho discutir, sempre i quan es discuteixi allà on s'ha de discutir, que és en la negociació del conveni.
Parlem de negociacions, parlem també de demandes ara, com per exemple les fetes des de Ripollet de cara al transport públic, de cara a la mobilitat. Per quan el tren a Ripollet?
Pues mira, si vostè em pregunta en aquests moments quins són els dos reptes de futur més importants de Ripollet, jo li diria que dos en aquests moments. Un és aquest, és a dir, solucionar definitivament el tema del transport públic, tenint en compte, diguem, tot això que comentava abans, de moltes coses, deficiències que en aquests moments ja estan en marxa i estan signats, diguem, els acords per solucionar-ho, no? El tema del transport públic encara no està solucionat. Ripollet necessita necessita disposar de serveis públics que garanteixin la seva accessibilitat, la seva facilitat d'accés, i que el ciutadà definitivament pugui deixar el cotxe a casa perquè té un mitjà de transport que li pugui garantir que pot arribar a tot arreu en un temps prudencial sense la necessitat d'agafar el cotxe privat. I això passa per integrar-nos a la xarxa ferroviària, sigui la que sigui i de la millor manera que sigui. Per tant, en això estem. L'altre repte seria el tema de la recuperació del nostre riu, que també tenim enllestit, igual que amb el tema del tren, perquè, bueno, com a mínim tenim per escrit per part de la Secretaria de Mobilitat de la Generalitat de Catalunya que està contemplat que Ripollet pugui disposar d'una estació de tren dintre del pla director. Per tant, això és una bona notícia. Hem d'estar ara, a partir d'ara, tant amb el tema del riu com el tema del transport públic, hem d'estar atents. Per això hem creat una comissió per fer el seguiment, per saber com a partir d'ara s'ha d'estructurar tot això, per no baixar la guàrdia i que es pugui fer el més aviat possible, que és el que ens interessa a tots.
Mm-hmm. Arribem ja al final d'aquest repàs del 2006. Normalment sempre acabem l'any parlant de números, parlant del pressupost municipal per a l'any vinent, el 2007, que arriba pràcticament als 22 milions d'euros. Què en destacaria d'aquests números?
Home, moltes coses. Primer, que tot i ser un any electoral, farem més de 2 milions d'inversió, amb la qual cosa és una part important d'inversió, molta per continuar amb les inversions plurianuals que tenim, per exemple el mercat o el poliesportiu, però d'altres, diguem, per fer altres inversions, diguem, en escoles públiques, etc. No? Jo ressaltaria que és un pressupost, diguem, que amb un esforç, diguem, a l'hora de pujar impostos, perquè recordo que nosaltres vam pujar a l'IPC i algunes tasques i impostos també els vam congelar. Tot i així, hem fet l'esforç de pujar el pressupost ordinari un 6,7%, i sobretot pujar aquelles partides més socials, és a dir, si agafem el pressupost, aquelles partides d'educació, d'atenció a la gent gran, etc, pugen molt més enllà del que és el pressupost, i podria dir que estem parlant de pujades entre el 20 i el 30%, però és que hi ha partides, per exemple, d'ajudes socials que han pujat al 110%, les hem doblat. I això és important a ressaltar, perquè lògicament això representa un esforç col·lectiu, però jo crec que va en la línia del que comentava abans, de que tot això forma part de la política nostra de prevenció per estalviar problemes, perquè la nostra relació a nivell de Ripollès sigui la millor possible, el nostre nivell de convivència sigui el millor possible. Jo penso que és aquí on hem de preveure, on ens hem de gastar el diners, i no després en fer polítiques de parxes, no? Ja per solucionar problemes quan ja són molt difícils de solucionar. Jo crec que aquesta és la via i ens està donant molt bon resultat.
Doncs, per acabar, no volem deixar de recordar que enguany també ens han deixat algunes persones destacades tant de la nostra vida social com política. Podem parlar de Carles Ferrer, de Joan Abat o d'Andreu Navarro. Quines paraules els hi dedicaria a tots tres?
Home, tots tres són persones diferents, però que ens han deixat un buit important. Andreu Navarro, una persona molt vinculada a Ripollet, des de sempre, molt coneguda, col·laboradora, diguem, amb moltes entitats, persona que la solidaritat era, diguem, el seu leitmotiv de la seva feina. I curiosament va morir dos dies abans que morís una altra persona molt vinculada també a Ripollet, que és el senyor Abat, el senyor Joan Abat, una persona vinculada amb pràcticament totes les entitats culturals i esportives del poble, que ha col·laborat sempre desinteressadament. Es va veure, diguem, en l'enterrament hi havia una representació de la societat civil, jo diria, amplíssima. Això vol dir que la gent, pues, li reconeix, no?, aquest mèrit de bueno, pues, fer tota aquesta feina que ha fet al llarg de tota la seva vida a Ripollet. Carles Ferrer, bueno, pues, això va ser un cop molt dur. Jo penso que bueno, molta gent ho va sentir, nosaltres lògicament ho vam sentir més que altres, perquè bueno, vam tenir l'oportunitat i la gran sort de treballar al seu costat, d'aprendre molt d'ell, i bueno, va ser una mort sobtada, diguem que ens va deixar una miqueta a tots, bueno, pues, amb aquesta sensació de que és injust, però bueno, com que això nosaltres no som qui per poder decidir, pues hem d'acceptar aquestes coses, tot i valorant, diguem, pues, que ha estat un alcalde que ha treballat per aquest poble més de 22 anys, que ha deixat la seva empenta en tot això que s'ha fet durant aquest any, que ha estat l'alcalde de la transformació de Ripollet i que ha deixat escola, perquè en definitiva la política que nosaltres estem fent en aquest moment és la continuació d'una política que es va engegar fa molts anys, i que si nosaltres ara tenim capacitats d'inversió és perquè els números estan ben sanejats, i si en aquests moments podem disfrutar d'equipaments i podem ampliar equipaments és perquè algú ja fa molts anys, doncs, va pensar que Ripollet necessitava aquests equipaments, no? I per tant la seva herència aquí està, i és l'orgull, no?, que ens queda, no?, de, bueno, ha mort la persona però la seva obra i la seva feina, pues, ha quedat a Ripollet i, bueno, i perdurarà per sempre, i això és, bueno, és el que ens reconforta quan pensem que aquestes persones que comentaves ens han deixat.
Mm-hmm. Unes paraules d'acomiad. Nosaltres també acomiadem aquest resum. Com sempre, li deixem la possibilitat de felicitar l'any a tots els ciutadans.
Bé, pues, jo desitjo per tothom que l'any 2007, pues, sigui un any ple de salut, sobretot. Bueno, que disfrutem de les coses senzilles de la vida, de les coses insignificants, que a vegades passen massa aviat, passen per alt, i segurament són les més boniques, les més importants de la vida, i que tothom tingui, bueno, que és tothom té desitjos, lògicament, i té il·lusions, pues, que dintre de cadascú, pues, aquests desitjos i aquestes il·lusions es vegin complides aquest any que ve, i per tant que tothom, pues, estigui content i que sigui un bon any per tothom.
Doncs igualment, senyor alcalde Juan Paralejo, moltes gràcies.
A vosaltres, bona tarda.
Bon any.